Bon dia, com esteu?
Bon dia, setmana ben tranquil·la amb sol i núvols.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dilluns 7 d'abril de 2025. A Sant Feliu de Guíxols han vist sortir el sol fa justament 40 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 14 graus. De moment, temps ben tranquil. Aquesta setmana al Baix Empordà, avui dilluns, baixa notablement la temperatura de dia després de que ahir diumenge tinguéssim un dia de molta calor. Normalitzarem la temperatura i fins i tot amb una mica de fresca a causa del vent moderat de gregal que serà ben fresc. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que els Mossos han detingut un home a Palamós per un presumpte robatori amb força. A més, els Mossos també han actuat a Ullà, on han detingut a un conductor francès que circulava molt begut i sense haver tingut mai el permís de conduir. A més, destacarem que el govern ha anunciat la fi de les restriccions per la sequera al sistema Ter Llobregat i ha situat la zona en prealerta. De seguida ampliarem tota aquesta informació, però a més, avui parlarem amb el president de l'EMD de l'Estartit, el senyor Genís Dalmau, després de que aquest cap de setmana s'inaugurés l'espai MEDES, aquest nou centre de recerca que s'ha situat al port de l'Estartit. I com cada dilluns parlarem de les novetats d'oci i tecnologia digital amb en Martí Seguit. De seguida ho repassem tot. Abans però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Tenim a l'Anna Salvador. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Saludem també a la Mariona Fernández. Bon dia, Mariona.
Hola, bon dia.
I també tenim a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I com dèiem, els Mossos han detingut a Palamós a un home per un presumpte robatori. Amb força, Mariona.
El lladre hauria accedit a l'habitatge forçant una porta per sostreure objectes de valor de més de 3.000 euros. El detingut té antecedents per fets similars i ha passat a disposició judicial.
I seguim parlant dels Mossos perquè han detingut a Ullà un conductor francès que circulava molt begut i sense haver tingut mai el permís de conduir. Carla.
Els fets van passar el dimecres 2 d'abril pels volts de les 10 de la nit. Una ciutadana va ser qui va alertar la policia local de Torroella de Montgrí al veure que un vehicle anava fent ziga-zagues per la C31.
I aquest cap de setmana el govern ha anunciat la fi de les restriccions per sequera al sistema Ter Llobregat i situa la zona en estat de prealerta, Anna.
El Ter Llobregat se situarà en prealerta després que els embassaments hagin superat el 64% de la seva capacitat. A més, el sistema Baix Ter tornarà a la normalitat i el de Fluvià Muga passarà d'excepcionalitat a alerta.
I l'espai MEDES, com dèiem, s'ha inaugurat aquest cap de setmana com a centre de referència ambiental i també com a espai turístic a l'Estartit. Mariona.
L'equipament, obert aquest dissabte passat, ofereix una exposició immersiva sobre les Illes Medes. També aposta per un model de turisme sostenible, convertint-se en un punt de trobada pel coneixement, la cultura i la conservació del territori.
I centrem-nos en empreses perquè el grup Ametller Origen i l'empresa empordanesa Arnall han tancat un acord per gestionar de forma conjunta les carnisseries d'Ametller Origen, Anna.
L'aliança presentada en una convenció a Badalona suposa un nou impuls pel negoci carni del grup. Arnall ja operava en establiments d'Ametller a Girona, Palafrugell i Platja d'Aro abans d'aquest acord.
I encetem la plana cultural perquè el Castell de Benedormiens de Castell d'Aro exhibeix 60 obres de joves artistes del municipi. L'exposició forma part del projecte Jovart, impulsat per l'Ajuntament per donar veu al talent local emergent. La mostra es podrà visitar fins l'11 de maig durant els caps de setmana i festius d'11 a 1 del migdia i de 5 a 8 del vespre. I encetem la plana esportiva perquè l'Oxfam Intermón Trail Walker ha aconseguit recaptar més de 415.000 euros en l'edició d'enguany que s'ha celebrat aquest cap de setmana, Carla.
La prova ha comptat amb la participació de 2.000 persones distribuïdes en prop de 300 equips que han recorregut la Via Verda entre Olot, Girona i Sant Feliu de Guíxols. S'han superat els 415.000 euros recaptats entre les edicions de Girona i Madrid, que serviran per garantir l'aigua potable a unes 100.000 persones de comunitat vulnerables de l'Àfrica, l'Àsia i l'Amèrica Llatina.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que a França la policia ha detingut a tres joves d'entre 19 i 24 anys a Dunkerque, acusats de preparar un atemptat suïcida al nord del país, inspirant-se en la matança de la sala Bataclan que va passar fa uns 10 anys. Va ser aquell fatídic atac en una sala de concerts de París que l'any 2015 va deixar 130 víctimes mortals i quasi mig miler de ferits. En les converses que havia intervingut la policia francesa, els arrestats parlaven d'atemptar en algun espai públic o, en literalment, llocs jueus. A més, tenien planejat immolar-se fent servir armilles explosives per causar el major nombre de morts possibles. Va ser una de les famílies d'aquests joves qui va alertar a les autoritats franceses que aquest jove s'estava radicalitzant. I anem fins al Vaticà perquè el papa Francesc ha reaparegut en públic per sorpresa aquest diumenge al migdia a la plaça de Sant Pere del Vaticà al final de la missa del jubileu dedicada als malalts. El pontífex ha aparegut en cadira de rodes i amb cànules al nas per poder respirar. Tot i el seu delicat estat de salut, ha pronunciat unes paraules als fidels que es congregaven a la plaça des de l'altar. Els ha dit bon diumenge a tothom i moltes gràcies. De fet, ho ha hagut de dir diverses vegades perquè el micròfon estava apagat el primer cop que li han apropat. Després, el papa ha repartit benediccions entre els fidels, que han rebut el pontífex amb eufòria, aplaudiments i també crits de visca al papa. I viatgem fins a Catalunya perquè els Mossos d'Esquadra investiguen un nou incident al barri de la Font de la Pólvora a Girona. Aquest cop amb armes de foc. Va passar el dissabte a la nit quan dues persones es van passejar per la zona amb pistoles i disparant trets a l'aire. Els veïns van alertar el 112 i els Mossos van tancar els accessos i sortides del barri. Malgrat tot, les persones armades van aconseguir escapolir-se de la policia. Aquest és el tercer aldarull o episodi violent al barri en les últimes 3 setmanes. Diversos veïns van avisar que havien sentit trets al barri. Algunes fonts apunten que es tractaven de dues persones que, com dèiem, passejaven pels carrers exhibint aquestes armes de foc. Així, els Mossos van muntar un dispositiu, però, com dèiem, van aconseguir escapolir-se aquestes dues persones que passejaven amb aquestes armes. I seguim parlant dels Mossos d'Esquadra, perquè van detenir aquest dijous a un home de 29 anys i una dona de 25 per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home a Barcelona el passat 21 de març. La víctima de 58 anys va aparèixer apunyalada a l'interior d'un habitatge del carrer de Valldemossa, al districte de Nou Barris de la capital catalana. Pels volts de les 11 de la nit es va rebre un avís en què s'informava que una persona estava estesa sense vida i amb evidents signes de violència a l'interior d'un domicili al carrer de Valldemossa, tocada a la plaça de Sóller. I canviem de tema perquè un accident frontal amb 3 vehicles implicats a l'altura de Flix a Ribera d'Ebre ha deixat 4 ferits, un de crític, un de greu i 2 de menys greu, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El ferit crític l'han evacuat amb helicòpter a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, on també s'ha traslladat amb el ferit greu, mentre que les dues persones han estat menys greu s'han derivat a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. Veurem com evolucionen. I abans de seguir amb aquest repàs informatiu, hem de fer un repàs de la previsió meteorològica amb l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Bon dia, Maria. Com anem?
Quin dia més càlid i plàcid el d'ahir diumenge, però repetirem aquestes temperatures tan altes?
Déu-n'hi-do com va pujar el termòmetre ahir diumenge amb valors pràcticament del mes de juny. Un pic de calor que ja no es repetirà, com a mínim fins d'aquí uns dies. Veurem què passa a finals de setmana, encara queden unes quantes jornades. De moment, temps ben tranquil aquesta setmana al Baix Empordà. Avui dilluns baixa notablement la temperatura, sobretot ho notarem de dia, i normalitzarem aquesta temperatura amb valors al voltant dels 20 graus o fins i tot per sota. Per tant, fins i tot una mica de fresca accentuada per aquest vent moderat de gregal que bufarà al llarg del dia, sobretot al matí i al migdia. El cel variable, amb més sol al matí i alguns núvols a la tarda, que podrien deixar en algun moment el cel més tapat, tant avui, demà dimarts, com fins i tot dimecres, sempre sense precipitacions importants a la vista de moment. Avui al vespre arribarà una mica de mar de fons de llevant.
Doncs veurem com ens acaba afectant aquesta mar de fons de llevant. Veurem també com acaba evolucionant el temps al llarg d'aquesta setmana, tenint en compte que ens trobem en aquesta època primaveral i que, com veieu, us pot afectar a la salut tots aquests canvis sobtats de temps. Moltíssimes gràcies, Isaac Vilà, per el repàs d'aquesta previsió meteorològica. I abans de seguir amb el repàs informatiu, escoltem el comentari que ens porta avui la Sabel Gámez.
La música ressona a l'Empordà. A les voltes d'una primavera que ja vivim i d'un estiu que està ben a prop, les notes musicals de festivals i de noves partitures ens comencen a arribar en forma de notícies i d'invitacions de gaudir de les millors melodies i de la millor companyia. Figueres arrenca l'abril amb la celebració de les fires i festes de la Santa Creu. Els jardins botànics de Cap Roig ja estan preparats per rebre la millor música i els millors artistes al juliol i a l'agost, igual que el Festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols, que amb el Guíxols Arena i l'Espai Port ofereixen gaudir de la música acompanyats de les onades del mar. L'Empordà sona i ressona més harmoniós que mai a les portes d'un mar mediterrani que no té fi. I amb sa majestat tramuntana encarregant-se d'expandir pel cel i per la terra notes sense sabor a sal, ensucrades de sentiments i de ganes de gaudir de festa en un entorn privilegiat. La música continua sonant a l'Empordà. Només en resta escollir el lloc i la partitura que hem d'escoltar.
Doncs gaudirem de tots aquests festivals i també estarem pendent de totes les programacions que vagin sorgint en aquests propers dies. Sí que és cert que ja tenim alguns cartells mig desvetllats o que encara falta algun artista per conèixer, però estarem molt pendents de tota aquesta programació i de ben cert que triarem algun dels concerts o propostes que hi ha en aquests festivals aquí a la comarca. Moltíssimes gràcies, Sabel Gámez, per aquest repàs en aquests festivals. I nosaltres, abans de seguir amb aquest repàs informatiu, escoltem una mica de música amb Love Again i Dua Lipa.
Somebody like you used to be afraid of love and what it might do. But goddamn, you got me in love again. You got me in love again. You got me in love again.
broken heart to the grave. I'd rather die than have to live in a storm like before. But goddamn, you got me in love.
Quan passen dos minuts d'un quart de nou del matí, doncs comencem amb aquesta entrevista, perquè aquest dissabte es va inaugurar l'Espai Medes, el Centre d'Interpretació Marí del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, el Servei de la Divulgació, la Recerca i també aquesta dinamització local. Es troba situat al port de l'Estartit i neix amb la voluntat de ser un equipament de nova generació concebut com a centre d'interpretació marí vinculat a la recerca, la conservació i també a la sensibilització mediambiental. I per parlar-ne ens visita el president de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, Genís Dalmau. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. I, esclar, m'agradaria preguntar-li, per què feia falta una infraestructura d'aquest tipus, sobretot en aquesta zona del port de l'Estartit?
Bé, val a dir que aquest equipament s'ha instal·lat a la part central, al nucli antic de l'Estartit, que és on hi ha el centre comercial a cel obert, i ja fa anys que s'està treballant per aquesta renovació, no? Una mica tenim doncs tot un port, tant la part de ports de la Generalitat com sobretot del Club Nàutic, on s'han invertit molts de diners per posar al dia tot aquest espai, i ens queda continuar o posar al dia la renovació del nostre centre comercial a cel obert. Per això estem intentant tramitar una APEU, que és una àrea de promoció econòmica urbana, per oferir doncs una oferta de més qualitat, més diversa, i posar al dia doncs tot aquest centre més històric, no? Val a dir que també, si parlem de turisme, som una destinació madura, que estem buscant un rejoveniment, no?, de l'oferta, i amb aquest equipament que avui inaugurem doncs ha de ser clau per oferir doncs nous atractius dins del nostre destí, no? Sí que tenim un patrimoni... Perdó, digue'm.
No, endavant.
Sí que tenim un patrimoni natural immillorable, envejat pel molts, però ens faltava doncs un patrimoni més d'un espai que posés en valor tots aquests atributs de la gent que ens visiten, no? Val a dir que aquest equipament doncs no ha sortit del no-res, no?, sinó que ha vingut de molts esforços, d'un esforç de moltes parts. Primerament, doncs, del Club Nàutic, que en el seu dia va apostar per oferir aquest equipament en el poble quan va fer la seva proposta de renovació de la concessió en l'Ajuntament, que ha gestat el projecte i des del primer minut, la Generalitat, la Diputació, el Parc Natural i fons europeus, no? O sigui, hi ha participat diferents administracions i sobretot voldria destacar aquesta col·laboració públic-privada, no? I una mica és això, generar nous visitants per l'Estartit, lligat doncs, al centre de descoberta de la part marina del Parc Natural.
Perquè quins seran els serveis principals que oferirà aquest espai MEDES, és a dir, aquest centre, no, de recerca?
És un centre vinculat a la recerca, a la conservació i a la sensibilització ambiental, no? També doncs, que sigui un espai de divulgació i formació, no? Tant per part de les empreses, entitats, investigadors i empreses doncs, que estan vinculades ja de fa temps a la conservació i a la gestió de les medes, que puguin tenir aquest lloc com a punt de trobada, no? Val a dir que aquest projecte té 6 línies de treball. La primera és el coneixement i ciència, no? Com el tabeu de la recerca que es du a terme en el municipi. Els temes de medi natural, no? Per contribuir a la salvaguarda i la conservació del territori. Un tercer apartat doncs, és més el tema d'educació, veïnatge, identitat, no? Per difondre i explicar el caràcter local i la promoció econòmica, no? És el que me referia fa un moment, no? Doncs com a revulsiu, com a cirereta, com a far d'aquesta renovació que s'està portant del centre comercial, no?
Per tant, vull dir, és tota aquesta voluntat, no?, de reactivar una mica més aquesta zona amb aquest centre, però a més fer aquesta tasca de divulgació. Esclar, tot això com es farà? Entenc que el centre acollirà diverses activitats, mostres, però també, no?, aquesta voluntat de dinamitzar, no?, comentava, aquesta zona de centre comercial a cel obert, no?
Sí, bé, val a dir que, per exemple, el nostre parc natural, Montgrí, Illes Medes, Baix Ter, és un parc amb tres paisatges. Montgrí, parc terrestre, tradició, història, cultura, Illes Medes, parc marina, i Baix Ter, aiguamolls, dunes, riu Ter. Per tant, tenim un parc amb tres paisatges. Aquest equipament de l'espai Medes és la porta d'entrada per descobrir el parc natural de tots els municipis del Parc Natural. Hi ha diferents municipis que tenen equipaments. Ara tenim aquest nou de l'Estartit, Teruella, l'Escala, Pals i altres, doncs que hi ha diferents equipaments per descobrir aquest parc natural amb la vessant natural de la gent que pugui visitar-ho a peu, en bicicleta o fent activitats de mar a les Illes Medes, però també doncs, el públic que vulgui venir i descobrir l'entorn de l'Empordà, no el de la primera línia de mar, sinó entrant una mica més endintre.
I entenc que tot això, parlant, no?, d'aquesta col·laboració público-privada, entenc que també hi ha una voluntat, no?, per part d'aquest espai MEDES de centrar-se una mica en les empreses que hi ha al territori, perquè és cert que a l'Estartit, per exemple, hi ha molts de centres de busseig. Entenc que aquí també es teixirà una relació, no?, entre aquestes empreses i aquest espai.
I tant, i sobretot amb totes les empreses que estan acreditades amb la Carta Europea de Turisme Sostenible, que són forces, no solament activitats de mar, sinó terrestres, i es busca aquesta complicitat entre la part pública i la part privada, la part de protecció, la part de gaudir d'activitat econòmica, òbviament respectuosa amb el medi. Ja fa anys que s'hi està treballant. Potser aquest espai MEDES serà una mica més l'aparador de moltes de les coses que ja s'estaven fent, però des d'aquesta doble vessant, no? Protecció, educació, sensibilització, investigació, i també que a la vegada doncs, aquest equipament serveixi de referent per la gent que vol visitar doncs, l'Estartit i especialment per ajudar, com deien, aquesta, a peu, en aquest centre comercial a cel obert que volem donar una empenta per rejuvenir-lo i per millorar l'oferta privada que s'està donant, sobretot després del Covid. Després del Covid, tot el que és allotjament, empreses d'activitat, restauració, totes aquestes activitats econòmiques estan en ple funcionament, però la part comercial, el nostre eix comercial, encara té locals que tenen la persiana baixada i hem de mirar com som capaços d'ajudar a que aquesta part comercial també es posi al dia. L'oferta turística és l'allotjament, restauració, bars, comerç, activitats, és la suma de totes aquestes diferents parts i aquest equipament que ens pot fer de far, d'element doncs, tractor, perquè nova gent, diferent gent que estan a la comarca, que estan a la Costa Brava, o perquè no, atrets per aquest nou equipament, vinguin a visitar-lo i puguin gaudir doncs, del nostre centre comercial i dels nostres establiments.
Mm. I, esclar, com es connectarà també aquest, aquest espai Medes amb, amb la població local? Entenc que una de les voluntats no és que aquest equipament també es pugui donar a conèixer o difondre entre la població local de l'Estartit, però també de la resta de la comarca. És a dir, entenc que la voluntat també és aquesta, obrir les portes d'aquest espai Medes a la gent de la comarca, no?
Bé, és un lloc d'aparador, no? Es feien moltes coses al voltant de les Medes, però potser no hi havia un lloc físic on s'explicités, es presentés, es pogués donar a conèixer, i ara tindrem aquest, aquest lloc d'aparador doncs, de tota l'oferta que s'està fent a l'Estartit, tant des de la vessant d'investigació, de recerca, de difusió, com des de l'activitat econòmica que s'està fent, no? Un punt d'unió entre l'oferta pública, l'oferta privada, doncs del parc natural, potser de la part més visitada del parc natural, que és la part marina, de la gent que vol gaudir l'estiu, doncs de les activitats de descoberta de l'entorn, no?
Mm. I canviant de tema, completament, perquè aquesta inauguració es va fer aquest dissabte, però sí que és cert, no?, que aquest any esteu commemorant, no?, la creació de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, i que comentàvem el darrer cop que vam fer una entrevista, no?, que cada mes s'aniria commemorant una temàtica especial a l'Estartit. No sé com estan anant aquestes commemoracions, no?, i com estan anant aquestes activitats per celebrar aquest aniversari.
Bé, aquestes activitats començaran sobretot ara a partir de la, més aviat de la primavera, i Sant Jordi és un bon moment per fer aquesta posta a punt i explicitar, doncs, sobretot lligat a les activitats culturals que farem amb aquesta celebració de l'aniversari dels 10 anys de l'EMD.
Entenc que ara quines properes activitats hi podrem trobar a l'Estartit relacionades amb aquest aniversari?
Bé, ara se centrarà sobretot en el tema de Sant Jordi, amb la presentació d'un llibre que s'ha fet, doncs, de la història local, dels mestres que hi ha hagut a l'escola local, sobretot una mica l'Estartit com a MD té 10 anys, però com a poble existeix doncs, des de fa molt de temps. Hi ha una riquesa doncs, associativa, cultural i històrica que cal posar en valor, i és el que volem fer des de l'MD. També estem treballant ara en un llibre commemoratiu d'aquests 10 anys, una mica de, sobretot de repassar temes més d'història del nostre poble. Però aquest llibre no el presentarem ara per Sant Jordi sempre hi ha molta oferta, i és un llibre que presentarem a finals d'any, coincidint amb la festa major d'hivern de Santa Llúcia.
Doncs estarem molt pendents d'aquestes celebracions, també de les activitats que podrem trobar ja per Sant Jordi i per la resta de l'estiu aquí a l'Estartit. N'estarem molt pendents. Hem parlat amb el president de l'EMD de l'Estartit, el senyor Genís Dalmau. Moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí per parlar una mica més d'aquest espai Medes que s'ha inaugurat aquest mateix dissabte, i esperem que vagi molt bé aquesta Setmana Santa i també els propers mesos d'estiu que venen aquí a l'Estartit. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, bon dia.
Que vagi bé, bon dia. I nosaltres, abans de seguir amb el repàs informatiu, escoltem una mica de música amb Riquiti i Mama Duixa.
Mare meva, s'acosta el moment de fer Riquiti. La gent a la gana es planteja sortir d'aquí, que no hi ha bona boda sense el Riquiti. A la pista de ball es veuen passos maleïts. Riquiti, 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 tothom fa Riquiti. Ja no hi ha fotos, tot queda aquí. Que no hi ha bona boda sense el Riquiti. Fins que la mort ens separi tots, Riquiti.
Mare meva, s'acosta el moment de fer Riquiti.
La tieta amb la gula es passeja buscant pastís, i cada solter de la sala buscant amics. Que no hi ha bona boda sense el Riquiti. De cop cuando tú vas yo vengo de allí. Riquiti, 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 tu tumpa riquiti. A la pista de valles veuen passos maleïts. Un grup al lavabo debat sobre qui és qui. Fins que la mort ens separi tots riquiti.
Mare meva, s'acosta un moment de fer riquiti.
Passa un minut i mig de dos quarts de nou del matí. Comencem amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, perquè hem de destacar que els Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal han detingut a un home de 42 anys com a presumpte autor d'un robatori amb força en un domicili a Palamós Mariona.
Els fets van tenir lloc el passat 29 de març entre les 10 del matí i 8:15 del vespre mentre els propietaris eren fora. El lladre hauria accedit a l'habitatge saltant la tanca perimetral i forçant una porta corredissa. Un cop a dins es s'enduria telèfons mòbils, ordinadors, una televisió, joies i diners, amb un valor total superior als 3.000 euros. La investigació, iniciada d'una denúncia presentada a la policia local, va permetre identificar el sospitós, que acumula múltiples antecedents per robatoris similars, alguns també a Palamós. Va ser detingut la matinada del 3 d'abril i posat a disposició judicial al jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.
I seguim parlant de successos, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut també a Ullà un home de 51 anys per circular molt begut i sense haver obtingut mai el permís de conduir. Els fets van passar el dimecres 2 d'abril pels vols de les 10 de la nit. Carla.
Una ciutadana va ser qui va alertar la policia local de Torroella de Montgrí al veure que un vehicle anava fent zigazagues per la C31. A l'alçada d'Ullà aconsegueixen aturar el conductor i una patrulla de l'àrea regional de trànsit de Girona va ser qui li va fer la prova d'alcoholèmia davant dels signes evidents que presentava el conductor. El resultat va ser de 1.14 mg per litre d'aire aspirat, un resultat gairebé 5 vegades superior al permès. En les comprovacions posteriors, els Mossos van descobrir que l'home no tenia permís de conduir. Es tracta d'un ciutadà francès, que de fet mai ha tingut la llicència. Davant d'aquesta situació, els Mossos van immobilitzar el vehicle amb un parany i van detenir el sospitós. L'home, que no té antecedents, ha passat a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà per un delicte de conducció sota els efectes de l'alcohol i per no tenir el permís.
I el govern ha anunciat la fi de les restriccions per la sequera a la zona del Ter Llobregat i ha situat la zona en fase de prealerta en una roda de premsa des del mateix pantà de Sau. Sílvia Paneque ha dit que el sistema Ter Llobregat se situarà en prealerta després que els embassaments hagin superat el 64% de la seva capacitat. A més, el sistema del Baix Ter tornarà a la normalitat i el del Fluvià Muga passarà d'excepcionalitat a alerta. Tot i la millora, les dessalinitzadores continuaran funcionant al 90% de la seva capacitat i també es mantindran les inversions per combatre la sequera. Anna.
La decisió s'adoptarà formalment en el Consell Executiu de demà i entrarà en vigor a mitjans d'abril, un cop es publiqui el DOC. Ara els municipis que depenen del Ter Llobregat tenen uns embassaments amb una capacitat de 391 hectòmetres cúbics, més del doble que fa un mes. Això permetrà aixecar les limitacions en l'ús d'aigua tant en el reg d'agrícola com en els cabals ambientals o els usos urbans. Amb la decisió sobre el Ter Llobregat, el Baix Ter i la zona de la Muga Fluvià, 9 àrees de Catalunya estaran en normalitat, 5 en prealerta i 4 en alerta. Per tant, 14 dels 18 àmbits de les conques internes no tindran cap limitació en l'ús de l'aigua. Sílvia Panec ha remarcat que, malgrat la desescalada, però les desaladores seguiran treballant al 90% per optimitzar el recurs emmagatzemat als embassaments i afavorir la recàrrega d'aqüífers com el del Delta del Llobregat.
I aquest dissabte, com explicàvem durant l'entrevista, s'ha inaugurat de manera oficial l'Espai Medes a l'Estartit, el Centre d'Interpretació Marí del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes, i el Baix Ter, ubicat al port de l'Estartit Mariona.
Sota el lema Un viatge al fons del mar, l'equipament està pensat per promoure la divulgació científica, la sensibilització ambiental i la dinamització turística. L'Espai Medes és un projecte estratègic que vol actuar com a plataforma de coneixement i punt de trobada entre administracions, entitats, investigadors i empreses vinculades a la conservació marina. Compta amb 6 línies de treball centrades en la ciència, l'educació ambiental, la cultura local i la promoció d'un model turístic sostenible. La seva primera exposició temporal està dedicada a la tradició pesquera de l'Estartit. Durant la inauguració, les autoritats locals i representatives de la Generalitat, Diputació i altres institucions van destacar el valor ambiental, social i econòmic del projecte, així com el seu paper clau en la consolidació de l'Estartit com a destinació de referència en sostenibilitat. El centre complementarà el Museu de la Mediterrània i actuarà com a aparador de les polítiques ambientals del país, sent una peça fonamental del Pla de Sostenibilitat Turística del municipi.
I parlem d'empreses, perquè el grup Ametller Origen i l'empresa empordanesa Arnall han tancat un acord per gestionar de forma conjunta les carnisseries de Ametller Origen. L'aliança, presentada en una convenció a Badalona, suposa un nou impuls pel negoci carni del grup. Arnall ja operava en establiments del grup a Girona, Palafrugell i Platja d'Aro abans d'arribar a aquest acord, Anna.
Amb aquest acord, les dues famílies empresàries uniran forces per gestionar prop de 50 carnisseries pròpies repartides per Catalunya. L'objectiu és reforçar la venda de productes carnis de qualitat mitjançant un servei especialitzat i amb assessorament al client. Concretament, Ametller Origen té 47 carnisseries pròpies complementades amb 9 punts més gestionats per carnisseres i carnissers locals. El grup compta amb uns 300 professionals especialitzats en carn i xarcuteria. El 2024, el negoci carni del grup va superar els 26 milions d'euros en facturació, amb un creixement del 27% respecte l'any anterior. Per la seva banda, Arnall, fundada a Palamós l'any 1972, és una empresa familiar amb una trajectòria de més de 50 anys. Ofereix carns de proximitat provenents de ramaders gironins, així com embotits i formatges d'elaboració pròpia.
I ens atem la plana cultural, perquè el Castell de Benedormients de Castell d'Aro exhibeix 60 obres d'artistes del municipi. L'exposició forma part del projecte Jovart, impulsat per l'Ajuntament, per donar veu al talent local emergent. La mostra es podrà visitar fins l'11 de maig durant els caps de setmana i festius d'11 a 1 del migdia i de 5 a 8 del vespre. A la planta superior del castell també s'hi podrà veure una selecció d'obres del Fons Municipal d'Art amb peces d'artistes que han exposat al municipi durant les darreres 4 dècades. L'exposició, organitzada per les regidories de Joventut i de Cultura del Consistori, és la segona de l'any i a l'equipament i la tercera del cicle anual d'arts plàstiques del municipi. La mostra presenta obres de tècnica i temàtica lliures, com ara la pintura acrílica, la ceràmica, el collage, el gravat sobre fusta i una peça col·laborativa de tela africana creada per 24 joves. Abans de l'exposició es van dur a terme tallers de ceràmica, pintura, collage, manga als espais joves municipals, amb la participació d'uns 80 nois i noies. El projecte dona continuïtat a la mostra Mirada Jove vers el racisme, presentada l'any passat, i consolida una línia de col·laboració entre els equipaments culturals i també el col·lectiu juvenil. Aquest 2025, el calendari expositiu municipal inclou 7 propostes en 3 espais diferents. Després de la retrospectiva d'Albert Roca i de la mostra Jove, Quart. El Castell de Benedormí ens acollirà pròximament exposicions de Miguel Ángel Encuentra, Quique Meana i la col·lectiva de Tapís. També es podran veure obres de gran format de Miquel Solà al Parc dels Estanys i una mostra de pintura, escultura i il·lustració de Luis Royo i Rómulo Royo a l'espai Masia Bas de Castell de Platja d'Aro. I ens atem breument la plana esportiva perquè l'Oxfam Intermón Trail Walker, que s'ha celebrat aquest cap de setmana, ha comptat amb la participació de 2.000 persones distribuïdes en prop de 300 equips que han recorregut la Via Verda entre Olot, Girona i Sant Feliu de Guíxols. Així s'han superat els 415.000 euros recaptats entre les edicions de Girona i Madrid, que serviran per garantir aigua potable a unes 100.000 persones de comunitats vulnerables de l'Àfrica, l'Àsia i també de l'Amèrica Llatina. Carla.
Les persones participants han pogut escollir entre 4 recorreguts de 100, 55, 25 o 10 quilòmetres. El circuit més llarg, el de 100 quilòmetres, passa pels municipis com ara les Preses, Amer, Sal o Cassà de la Selva i s'ha de completar amb un màxim de 32 hores. La nova modalitat de 10 quilòmetres, pensada per famílies i grups d'amics, va sortir des de Santa Cristina d'Aro i va arribar fins a Sant Feliu de Guíxols. El caràcter col·laboratiu de la prova es reflecteix en el fet que més del 80% dels equips provenen d'entorns empresarials. El Banc de Sabadell és l'empresa amb més participació, amb 59 equips inscrits, mentre que el grup Caixa d'Enginyers destaca amb una participació proporcionalment alta dins la seva plantilla. Osho també ha doblat la presència respecte a l'any anterior. Enguany, la participació femenina s'ha situat en un 56%, un punt per sobre de l'any passat, consolidant el creixement de les zones esportistes en aquest tipus de esdeveniments. En reconeixement al compromís sostingut, s'ha lliurat una medalla especial a participants que han completat més de 10 edicions, com el marxador lutí Toni Ferrerós. També s'ha premiat l'equip 6% igual H2O per ser el que més fons ha recaptat i el Banc Sabadell com l'empresa amb més equips. La iniciativa Trail Walker no només promou el repte esportiu, sinó també la consciència social. Els diners recaptats es destinaran a facilitar l'accés a l'aigua potable amb accions com la instal·lació de fonts, latrines d'emergència i kits d'higiene per fer front als efectes de la crisi climàtica en zones especialment afectades.
I nosaltres, abans de passar a aquesta secció de novetats d'oci i tecnologia digital amb en Martí Seguer, escoltem una mica de música amb Abracadabra de Lady Gaga. I abans d'acabar el supermatí, com sempre, hem de fer un repàs a aquestes novetats i aquestes innovacions en tecnologia i oci digital amb en Martí Seguer. Bon dia, Martí.
Hola, molt bon dia.
A veure, hem de començar parlant de l'aprovació del DNI digital per part del govern espanyol. Aleluia, tot i que espero que, sí, sisplau, que facin en una plataforma que no sigui dels anys del segle passat.
Sí, bueno, encara no ho he provat, però t'explico com funciona. Va. Aquesta setmana el govern espanyol ha fet un pas important cap a la digitalització de la identitat personal. El Consell de Ministres ha aprovat un reial decret que regula l'ús del document nacional d'identitat en format digital. Per tant, igual que portem la targeta per fer pagaments, doncs podrem portar el DNI. Aquest nou model de DNI es podrà portar directament al telèfon mòbil a través de l'aplicació oficial, que es dirà Mi DNI. La idea és que tingui la mateixa validesa que un DNI físic i serveixi tant per tràmits amb l'administració pública com amb empreses privades. El desplegament es farà en dues fases. En aquesta primera, ja que ha començat, només es podrà fer servir per identificar-se de manera presencial. Això vol dir que es podrà fer servir en situacions com ara tràmits notarials, operacions bancàries o gestions administratives. La segona fase està prevista pel 2026 i aquesta ja s'ampliarà amb altres funcions que permetran, per exemple, fer gestions en línia, signar documents electrònicament i fer altres operacions digitals amb plena validesa legal. Per poder-ho tenir, mira, aquest DNI digital caldrà fer un registre previ que acrediti la identitat de l'usuari i vinculi el dispositiu mòbil corresponent.
Home,
la problemàtica o la cosa que el registre es podrà fer a través del portal Mi DNI, a les comissaries de la policia o als ajuntaments. Bé, a través del portal no sé si està funcionant massa bé.
Algú ha llegit. Ja comencem malament, I això d'anar fins la policia o l'ajuntament
és el que anava a dir. A l'ajuntament d'aquí no hi és, per tant, el més a prop que tenim és la comissaria de Sant Feliu de Guíxols, que és on fem...
A veure, jo tinc al costat de casa la comissaria, però clar, anar fins a la comissaria...
Per anar a fer aquest tràmit. No sé si has de demanar cita... Suposo que no has de demanar cita prèvia, suposo.
Et sorprendries? Pot ser, sí, eh?
Potser sí.
Sí. A mi em sembla que... Sí, a mi em sembla que sí, que sí, encara no? Que hagis d'anar a fer aquest tràmit, et diran, demana cita prèvia.
Doncs ho consultarem, perquè a mi faria gràcia portar el DNI al mòbil, ja.
A mi també, i el carnet de conduir crec que també és una bona aposta, sí. Estem parlant de DNI ara, però...
Ja estaria bé. Bueno, començarem per això, suposo, i després aniran extenent. L'aplicació faria tres models de DNI digital, un model bàsic per demostrar si la persona és major d'edat, una altra amb informació com el nom, cognoms i fotografia, i una tercera amb totes les dades completes. A més, en cas de pèrdua o robatori del dispositiu, la informació desapareixerà de manera automàticament i no es podrà accedir.
Home, això està molt bé, sí. Vull dir, més que res, perquè veient com estan el tema robatoris de mòbils, doncs
sí.
Potser toca fer una mica això per prevenir sustos.
Exacte.
Però hem de passar a parlar ara de la proposta d'Amazon per adquirir TikTok als Estats Units. Crec que he sentit alguna informació avui al matí que no donava gaire bones perspectives.
No massa, sí. I Amazon ha presentat una oferta per adquirir la filial nord-americana de TikTok, la popular xarxa d'origen xinès. Aquesta operació arriba després de que el govern dels Estats Units hagi establert nous requisits per a empreses tecnològiques amb vincles amb els països considerats estratègicament sensibles, com és el cas de la Xina.
Per no dir competidors, perquè...
Sí, tal qual. La proposta d'Amazon s'ha fet arribar en format de carta als alts càrrecs del govern nord-americà, però segons ha publicat The New York Times, l'administració encara no estaria considerant seriosament. Amb aquest moviment, Amazon s'assuma a una llista creixent d'interessats per adquirir l'activitat de TikTok als Estats Units. Entre aquests possibles compradors també hi hauria empreses com Microsoft, Oracle, el grup d'inversions Blackstone i la startup d'intel·ligència artificial Perplexity, que és una de les competidores amb ChatGPT.
Sí, que n'hem parlat algun
cop. Sí. I si no es troba un comprador nacional, doncs la xarxa podria veure's obligada a tancar la seva activitat als Estats Units per un motiu de seguretat nacional.
Crec que hi ha altres motius de seguretat nacional que no s'estan treballant als Estats Units, però no passa res, eh?
No passa res. Ells no obsessionats amb el TikTok.
Sí, sí. Bueno, avui, per exemple, venint cap aquí, estava escoltant per la ràdio, que es veu que el net dels Kennedy explicava, no?, que és, vull dir, és l'encarregat de tot el tema de sanitat dels Estats Units, que ai, ara tothom s'havia de vacunar el xarrampió perquè, clar, tenien una epidèmia descontrolada de xarrampió, on han mort dos infants. Ja. I després d'aquesta segona mort, doncs, s'ha hagut de retractar de les declaracions. Per tant, potser tenim altres problemes que no pas al TikTok.
Segurament.
Bueno, veurem. Però hem de parlar d'Apple Intelligence, que ja ha arribat a Europa. Això me sembla a mi que és intel·ligència artificial,
sí.
Eh, que sí?
Sí. Després del seu llançament als Estats Units, l'any passat, Apple ha començat a desplegar Apple Intelligence a Europa amb l'actualització d'iOS 18.4. Aquesta nova eina d'intel·ligència artificial funciona a través d'iPhones, d'iPads i els ordinadors Mac i inclou múltiples funcionalitats per millorar l'experiència de l'usuari. Una de les característiques més destacades és la capacitat de redactar textos de manera intel·ligent i adaptar-nos als diferents contextos i gestionar també notificacions per prioritzar la informació més rellevant. També incorpora la creació de Genmojis, emoticones generades per IA a partir de descripcions de l'usuari i una nova aplicació anomenada Image Playground, que permet generar imatges creatives a mida. Per tant, li demanem que ens faci una ràdio i ens diu això una ràdio, no?
Està bé. Està molt bé, i més venim d'on venim, que ara la gent està a tope fent imatges.
Sí, vull dir. La cosa de la generació d'imatges és un boom. Sí. En l'àmbit multimèdia, l'aplicació de fotografia d'Apple també inclou eines per editar vídeos seguint instruccions específiques, eliminar objectes d'una imatge, traduir textos capturats amb una càmera o identificar plantes, animals i productes. A més, Siri, l'assistent de veu, diguéssim, s'ha renovat amb un disseny nou i una millor comprensió del llenguatge natural. Aleluia, perquè costa que els assistents ens entenguin a vegades, eh?
Uf, jo ja he desistit d'aquesta lluita perquè m'entenguin. Vaig directe a agafar el telèfon i si fa falta ho canvio. Uf, horrorós.
Sí. I tot i que aquest gran desplegament de moment no està en català...
Vaja.
Ja ens ho podíem imaginar, eh?
Sí, eh?
Bueno, i també Apple ha atribuït el retard a l'arribada d'aquestes funcionalitats a Europa per qüestions reguladores vinculades a la nova llei dels mercats digitals de la Unió Europea, que ens alegrem de tenir-los.
Exacte, perquè és privacitat i és protecció de dades, que això ens interessa moltíssim. I més tenint en compte el context on ens trobem ara mateix.
Exacte.
Però hem de seguir parlant d'intel·ligència artificial perquè tenim una col·laboració destacada entre Cellers Torres i una startup per aplicar la intel·ligència artificial al procés d'embotellament.
Sí.
Ostres, molt interessant.
Sí, també tenim aplicacions d'intel·ligència artificial aquí ben a prop, i és que el Cellers Torres ha posat en marxa un projecte conjunt amb una startup que es diu Bitmetrics per aplicar intel·ligència artificial i visió artificial en el procés d'embotellament del vi. El projecte, anomenat Vinia, té com a objectiu millorar el control de qualitat de les ampolles de vi abans de que surtin al mercat. La tecnologia utilitza sensors d'imatge d'alta precisió i algoritmes d'aprenentatge automàtic per detectar partícules no desitjades dins de les ampolles. Quan es detecta alguna anomalia, la unitat es retira de la cadena de producció i, a més, l'ampolla de vi es pot reutilitzar si no hi ha danys, cosa que contribueix també a ser un procés molt més sostenible.
Està molt bé. Sí. La veritat, és una manera, com deies, d'optimitzar el procés i de que a vegades és cert que l'ull humà pot tenir algun... allò.
Sí, bueno, i revisar una quantitat molt gran d'ampolles, al final se't
pot
passar.
Ho veus tot igual, eh? Sí. Com tot, eh? Sí. Jo crec que ho acabes veient tot igual.
Sí, i a més, aquest sistema és escalable i es pot integrar fàcilment amb altres plantes d'embotellament sense haver de fer grans modificacions d'enginyeria. Aquest enfocament flexible permet adaptar aquesta solució a diferents tipus de vi i a diferents línies de producció diferents. És un projecte que compta amb el suport d'acció de l'Agència de Competitivitat Empresarial de la Generalitat, i aquesta aliança, doncs, demostra que una empresa consolidada com Torres i una startup tecnològica exemplifica molt bé el potencial i la col·laboració que es pot anar aplicant en diferents sectors.
A més, em dona la sensació de que totes aquestes empreses no només es concentren a Barcelona, sinó que, per exemple, l'altre dia parlàvem d'aquesta startup també que es troba a la zona de Figueres, i que, vull dir, treballen amb aquesta intel·ligència artificial, que és, vull dir, em fa gràcia perquè parlem d'intel·ligència artificial com una cosa que potser sona fora de l'estat, i aquí a casa nostra també la treballem bastant bé.
Sí, és que es pot aplicar la intel·ligència artificial amb un petit camp o una petita cosa, però bueno, És que pot ser molt útil.
Mira, amb ampolles de vi, vull dir, és que...
Amb ampolles de vi, amb el rec a un càmping, parlàvem l'altre dia.
Exacte.
El rec de les pomeres també, aquí a Girona també tenim...
El Girorec, d'això n'hem parlat moltíssims cops aquí al Supermatí, justament quan entrevistàvem el president de Giropoma, vull dir... Que...
Són petites aplicacions, però escolta, molt útils en l'àmbit on s'apliquen i...
Per tant, n'estarem molt pendents, n'estarem molt pendents. Però hem d'acabar parlant d'una notícia sorprenent en el món editorial, i és que el filòsof, a veure si ho dic bé, Jianwei Chun no existeix, és una intel·ligència artificial.
Sí, és igual si ho dius bé o no, perquè s'ho han inventat tot.
Molt bé, no em sabrà malament no dir bé el nom, perquè al final no és una persona real, sinó no. Que és aquesta intel·ligència artificial. Però per què?
Mira, és que és boníssim. És que aquesta és una de les notícies més sorprenents del món cultural i tecnològic d'aquests dies, i és que el que semblava un prestigiós filòsof hongkonguès anomenat Jianwei Chun, autor de l'assaig Hipnoticràcia, ha resultat ser una creació artificial. Aquest autor no existeix i és el resultat d'un projecte experimental que combina escriptura automatitzada amb l'edició humana, tot plegat generat per una intel·ligència artificial. La notícia va sortir a la llum després de que diversos mitjans internacionals com El País i L'Espresso publiquessin entrevistes i reportatges sobre aquest suposat pensador. El llibre Hipnoticràcia, Trump, Musk i la nova arquitectura de la realitat ha estat proporcionat com un dels assajos més importants de l'any i s'ha traduït a diversos idiomes i bé, se n'ha fet un ressò enorme.
Potser que revisessim una mica abans de veure què publiquem, per favor.
No, però ha colat molt perquè tothom n'ha fet molt ressò. I el concepte central del llibre, Hipnoticràcia, fa referència al control de la consciència social mitjançant algoritmes. Però darrere de tot aquest fenomen hi ha un experiment dut a terme per investigadors i escriptors europeus que volien posar a prova els límits de la credibilitat i de l'autoria literària en temps d'intel·ligència artificial. La revelació del fake literari ha generat debats sobre el futur de l'autoria, la veracitat dels continguts culturals i el paper de les eines automatitzades en la creació d'aquest coneixement. A més, planteja preguntes sobre com valorem l'expertesa i el prestigi quan aquestes figures poden ser literalment fabricades per màquines.
Doncs crec que ha obert un debat molt interessant i n'estarem molt pendents a veure si surt algun altre llibre creat amb intel·ligència artificial, no ho sé, a veure.
Jo vull veure aviam si aquest llibre, Hipnoticràcia, surt a aquest Sant Jordi.
A mi m'agradaria llegir-lo per curiositat.
Jo vull veure aviam si realment el ressò es tradueix en que aquest Sant Jordi el podem tocar.
Val la pena, doncs veurem si el podem tocar aquest Sant Jordi, a veure si el podem llegir aquí i donem la nostra opinió.
Exacte.
Moltíssimes gràcies, Martí Seguer, per ser aquí al Supermatí.
Molt bé.
I fins dilluns que ve. Que
fins dilluns, bon dia.
Adéu.
Setmana amb cel variable, sol, alguns núvols i amb temperatures normals per l'època. No repetirem la calor d'ahir diumenge. Tampoc esperem pluja important tota aquesta setmana. Avui dilluns, amb vent de gregal moderat i fresc, amb mar de fons de llevant al final del dia. Demà repetirem la mateixa jugada.
I nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí. Ens tornem a trobar demà a partir de les 8. Adeu, adeu.